Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, primer dissabte del mes de novembre, festivitat de Tots Sants, en companyia del Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, que és el director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I també ens acompanya el Manuel Manchón, que és el redactor de Política, redactor en cap de Política d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manuel.
Bona tarda.
També. El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Santi Rodríguez. Molt bona tarda, senyor Rodríguez.
Molt bona tarda.
Ell és el portaveu adjunt del Partit Popular de Catalunya al Parlament. I avui parlarem de l'activitat, de l'actualitat política més imminent, més d'última hora, perquè estem vivint uns mesos, unes setmanes, uns dies, jo diria que d'autèntic vertigen, tot això de la consulta. Primer la consulta, ara el simulacre de consulta, i ara mateix, avui en dia, aquest dissabte, ja tot en mans del Constitucional. Ahir divendres el Consell de Ministres doncs va aprovar, impugnar aquest simulacre de consulta davant de l'alt tribunal, i es reuneix el dimarts el Tribunal Constitucional. Veurem què dirà. Possiblement dirà que aquesta consulta doncs no s'ajusta a la legalitat, que no es pot fer. En fi, què pot passar si aquesta consulta finalment no es pot fer segons el Constitucional, però el senyor Mas i tots els que l'envolten diuen que sí, que endavant, i que el dia 9 doncs s'ha d'anar a votar, i ha d'anar a votar qui vulgui anar a votar, on sigui, i no sé pas a on. Però què pot passar, senyor Rodríguez?
Abans de contestar-li, deixi'm dir-li que el Tribunal Constitucional el que farà dimarts serà admetre a tràmit la petició d'impugnació del govern de l'Estat i aplicar automàticament allò que diu la Constitució espanyola, que és que quan el president del govern presenta un recurs al Tribunal Constitucional i aquest l'admet a tràmit, suspèn o pot suspendre la executivitat de la norma recorreguda o dels actes recorreguts. No? Per tant, el Tribunal Constitucional no és que s'hagi de pronunciar, sinó que simplement admetrà a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol. Primera qüestió. Segona qüestió. Nosaltres estem convençuts de que la Generalitat complirà amb allò que és de llei, amb allò que és legal, i estem convençuts de que no podran i no ho faran és utilitzar els mecanismes propis de la institució de la Generalitat de Catalunya, que no oblidem que és una part també de l'Estat, i per tant el que no podem preveure i desconeixem què és el que passarà és si hi haurà iniciatives per part de la societat civil per fer aquesta consulta doncs amb unes característiques bastant diferents de les que s'han plantejat fins a aquest moment. Perquè jo vull recordar que després de la suspensió del decret de convocatòria per part del Tribunal Constitucional es va dir que es faria una consulta o una participació, no sé com n'hi diuen ara, això, un procés participatiu,
que
en principi no havia de tenir res a veure amb la consulta, però que a mesura que han anat passant els dies s'ha anat veient que és exactament el mateix, amb un únic objectiu, que era el d'enganyar l'Estat, com efectivament així ens ha sortit publicat ja així en els mitjans de comunicació.
Vostè està convençut, doncs, que el dia 9 no hi haurà urnes al carrer, almenys per iniciativa del govern de la Generalitat, pel govern del senyor Artur Mas?
Vostè ara ha fet una puntualització important, ha dit urnes al carrer.
Jo al carrer, que és o, a... que no hi haurà, no hi haurà, o en seus que són urnes... del govern de la Generalitat.
Ah, és diferent això. Afortunadament al carrer...
Li poso les dues
qüestions sobre la taula. No és de ningú, no, jo desconec... Jo crec que el govern de la Generalitat tindrà cura de no obrir determinades institucions, que és el conjunt de la ciutadania, per tal de cometre un acte que serà il·legal el proper diumenge.
El divendres la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria deia que presentaven recurs o impugnaven aquesta decisió del simulacre de consulta davant del Constitucional per protegir la democràcia i per protegir sobretot els funcionaris, perquè els funcionaris, directors d'institut, per exemple, i altres funcionaris no estan protegits si aquell dia 9 de novembre van amb un col·legi electoral, podíem dir això de col·legi electoral entre cometes, senyor Santi Rodríguez.
No, bueno, la manca de protecció dels funcionaris i sobretot dels directors dels centres docents és que les instruccions que se'ls ha donat i no se'ls ha donat per escrit, sinó que se'ls ha donat de paraula, és que si ells no hi van, que la recomanació és que hi vagin ells, i evidentment una recomanació del govern de la Generalitat amb els funcionaris doncs s'entén que ja és algo més que una recomanació, i si no els hi diuen que donguin les claus a la persona que ells els indicaran, i això òbviament deixa en una situació de desprotecció importantíssima amb totes aquestes persones, perquè ells són responsables directes de tot el que passi en aquell equipament públic que està sota la seva custòdia, i en aquest sentit dintre d'aquell equipament doncs poden passar moltíssimes coses, i òbviament tenir-ho obert doncs un dia en el que aquesta persona doncs pot no estar en aquella mateixa ubicació, doncs bé, allà pot passar qualsevol cosa, i la responsabilitat és única i exclusivament seva. Però jo crec que allò més important, allò més substancial, és aquesta expressió de protegir la democràcia. Jo crec que és profundament antidemocràtic un acte, ni diguin com ni diguin, procés participatiu, consulta, referèndum, succedani, més igual com se n'hi digui. Però fer passar per democràtic un acte que convoquen els independentistes, un acte que vigilaran els independentistes, un acte al que aniran a votar els independentistes, i un acte del que en donaran resultat els independentistes, doncs fer passar una cosa d'aquestes per un acte democràtic, jo crec que és una falta de respecte i un greuge molt important cap a una cosa que jo crec que hem de preservar, que és precisament la democràcia. Això pot ser qualsevol cosa menys un acte democràtic.
Veu la possibilitat, en tot cas, que tot pugui dependre de la decisió dels directors dels centres educatius, perquè el que hem vist és que tothom està seguint el seu propi guió. El govern espanyol ha decidit recórrer de nou aquest 9N, i el govern de la Generalitat també està disposat a seguir endavant amb la pressió d'Esquerra Republicana, de la CUP, i fins i tot ara també d'Iniciativa, que ha dit que ara sí que voldrà participar. Això ens deixa en una situació on s'hagi de recórrer als Mossos. Per vostè, què passarà? És a dir, hi haurà directors que no obrin els centres, estaran els Mossos davant per impedir que s'obri, perquè realment aquest és el, encara que molts diguéssim que fa uns dies que aquesta situació no la veuríem, tot apunta que camina cap a, en aquesta direcció, precisament.
Jo estic convençut que les instruccions que es donaran des del govern de la Generalitat seran escrupolosament respectuoses amb la legalitat, i per tant, a partir d'aquí, jo espero que no s'hagi d'arribar amb altres situacions que prefereixo no contemplar, i l'únic que prefereixo contemplar ara és que en el moment en què això que s'està organitzant, si és que això té nom, no? Perquè el conseller de la presidència diu que no hi ha res, no? Doncs que això que s'està organitzant per part del govern de la Generalitat deixi d'organitzar-se, i a partir d'aquí jo crec que ells sabran amb quines mesures s'adoptaran, però jo estic convençut de que no hi hauran equipaments públics oberts per celebrar un acte que passarà a ser il·legal.
Leandro.
Sí, de tota manera, sí, vostè s'ha mostrat convençut de que el president Mas farà cas de la sentència del Constitucional i que no se saltarà la llei.
Suspensió
d'aquest procés participatiu, i que no farà res. De tota manera, creu que en aquest escenari el president Mas podrà aguantar molts mesos sense convocar unes eleccions anticipades en clau plebiscitària, com les sembla ser que les vol convocar?
M'agrada el matís de la clau plebiscitària, perquè les eleccions
no existeixen,
eleccions plebiscitàries no existeixen, serien unes eleccions autonòmiques en la que alguns partits apostarien per la independència, altres no. Jo crec recordar que des que Esquerra Republicana es presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya sempre ha apostat per la independència. I per tant, des d'aquest punt de vista no hi haurien masses novetats, no? Jo crec que el futur electoral de Catalunya, primer el que crec, després el que crec que és convenient per Catalunya, En aquest crec que interessa més aviat poc a la majoria de forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, però sobretot allò que és més rellevant és en relació a Convergència i Unió i el senyor Mas, no? Jo crec que les perspectives electorals i les perspectives de futur de Convergència i Unió en aquest moment són molt dolentes, i jo he vist pocs presidents convocar unes eleccions anticipades per perdre-les. Els he vist fer-ho per intentar-les guanyar, però per anar abocats en un fracàs no n'he vist cap, no? Per tant, jo estic convençut que Convergència i Unió intentarà allargar al màxim la convocatòria d'eleccions, per un costat, i per un altre costat també costa veure que Esquerra Republicana, amb unes perspectives fins i tot favorables, puguin en aquest moment econòmicament difícil pel conjunt de la societat, però particularment difícil pel govern de la Generalitat, pugui desitjar una convocatòria anticipada de les eleccions, potser per guanyar-les i potser per agafar el telèfon l'endemà i trucar al ministre d'Hisenda i demanar-li que li faci una transferència de diners per pagar nòmines, no? Em costa molt de veure això, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya es podrien allargar sempre i quan no hi hagi una candidatura conjunta, que això seria la salvació d'Artur Mas, i per tant, si es donés aquesta circumstància, seria fàcil que hi haguessin eleccions anticipades, no? Però em disculparà que els hi digui que aquest seria el debat o el raonament racional, però que en els darrers dos anys estem vivint un debat que de racional en té més aviat poc, i per tant pot passar qualsevol cosa.
No em vol sentir ni a parlar, no? Esquerra Republicana, d'aquesta llista conjunta i... Clar, no és la seva...
Efectivament.
Si recordem els resultats, clar, no? Precisament que van clar. Sortir divendres.
El CEO.
És que un mira les enquestes i diu, escolti, quina necessitat pot tenir Esquerra Republicana en aquest moment?
Que no és l'últim CEO, són els CEOs anteriors, sempre donen el mateix resultat últimament.
Ahir va sortir el CEO, volia preguntar-li què li sembla el fet que Convergència el situa en segona posició amb una... cada cop més diferència a favor d'Esquerra Republicana en primera posició. Segona, com veu l'aparició a l'escenari català de Podemos, que també sembla que agafa un nombre no desdenyable d'escons. I finalment, quina valoració pot fer de l'estimació, que si no recordo malament, que fa de la seva pròpia formació política a les eleccions catalanes, si es fessin i els resultats de l'enquesta fossin els que sortissin.
Quedaria entre 11 i 14 diputats pel Partit Popular.
Jo crec que una primera reflexió que és denominador comú de les tres preguntes i de qualsevol pregunta que puguem fer en relació a les enquestes que fa el Centre d'Estudis d'Opinió, no? Té un viatge independentista espectacular, no aquesta, totes les que s'han anat fent a través del Centre d'Estudis d'Opinió, té un viatge que ha estat reiteradament denunciat per entitats demoscòpiques, per entitats no demoscòpiques i per partits polítics, no? I per tant aquest és el marc de l'enquesta del CEO. Primera qüestió. Segona qüestió. Si ens fixem en les tendències, que al marge de la seva quantificació sí que qualitativament poden tenir un determinat sentit, es confirma el que efectivament comentàveu, de que Convergència i Unió podria passar a ser segona força política darrere d'Esquerra Republicana, que és quelcom que ja estan anunciant la majoria d'enquestes, per no dir totes les enquestes que s'estan fent des dels darrers aproximadament dos anys, no? I jo hi afegiria una altra cosa, no només això, sinó que un partit que en aquest moment té tres diputats i que està situat en la radicalitat extrema com és la CUP, passa a tenir 8-9 diputats, no? Per tant, és un salt important. Bueno, a partir d'aquí, el que estem veient és que amb l'estratègia del senyor Artur Mas, no només Convergència i Unió hi perd, sinó que qui guanya són els radicals, Esquerra Republicana per un costat, la CUP per un altre costat, no? Ho hem dit moltes vegades que Artur Mas segurament, i ara no ho voldríem llaçar amb lo de la candidatura única, no? Però sembla ser que és el millor líder que ha tingut mai Esquerra Republicana, perquè és el que li pot portar Esquerra Republicana, almenys en aquesta, amb aquesta democràcia contemporània que estem vivint, pot portar Esquerra Republicana a guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya, doncs a través del favor que li porta fent Artur Mas en els darrers dos anys. En relació a Podemos, bueno, l'aparició de Podemos en la majoria d'enquestes jo crec que també és un fet generalitzat en els darrers mesos, sobretot després de les eleccions al Parlament Europeu, en el que treuen una representació important, i que jo crec que és fruit d'un descontent cada vegada més generalitzat, malauradament, de la ciutadania cap als partits, diguem-ne, clàssics, o cap a les forces polítiques que han tingut o hem tingut protagonisme al llarg d'aquests darrers 35 anys, no? I és cert, jo crec que hi ha molts elements de l'actual situació política que són de desesperació. Han estat de desesperació des del punt de vista econòmic, hem viscut i estem vivint encara molts ciutadans, moltes persones, una situació extraordinàriament complexa. Les xifres macroeconòmiques comencen a millorar, es comencen a generar llocs de treball, i això és important, però hi ha encara una gran majoria de la societat que està patint les conseqüències d'una crisi molt llarga, i això genera desconfiança envers aquells que tenen la responsabilitat de gestionar aquesta situació de crisi. Primera qüestió. I la segona qüestió, no ens en podem amagar absolutament ningú. La situació de, o el fet que s'hagin destapat una quantitat importantíssima de casos de corrupció que afecta molts partits, jo diré també afecta el Partit Popular d'una forma molt important, és un altre dels motius que genera desconfiança cap a les forces polítiques. I des d'aquest punt de vista hem d'assumir responsabilitats, hem d'entonar el mea culpa, ho ha fet el president del govern, ho han fet moltes persones, i òbviament doncs, aquest és un missatge que jo crec que cal traslladar a la societat, de que les forces polítiques no estem gens d'acord amb que hi hagin fins i tot companys de partit que s'hagin aprofitat de la confiança, no només del partit sinó també de la confiança dels ciutadans que han dipositat el seu vot en aquestes persones, perquè se n'aprofitin des del punt de vista personal, i per tant un missatge molt clar i molt rotund de lluita contra doncs aquestes persones que no mereixen absolutament cap mena de confiança, no només per part dels ciutadans sinó també dels que han estat companys.
Això passa per fer net i de forma contundent.
Doncs
amb
evident.
Alguns partits els està costant.
Doncs
jo ho dic per vostès.
No, sí, ja ho sé.
Els hi costa.
Ja ho sé,
El president Rajoy ha costat, sí, però jo crec que les coses...
Sí, però jo crec que el president Rajoy ha arribat un moment en què s'ha trobat exactament igual de desesperat que ens hi trobem, i penso, no penso ja en els càrrecs electes, penso en les persones que desinteressadament, tots els pobles, jo conec bastant bé, força bé, el Partit Popular de Catalunya, i penso en allò que estan passant, doncs, no els regidors, sinó que les persones simplement que col·laboren amb el partit el dia de les eleccions, doncs van a vigilar una taula electoral, o que simplement simpatitzen el partit, perquè són els que ho passen pitjor. Molt malament, són els que ho passen pitjor, i evidentment doncs, els que tenim responsabilitats polítiques també ho passem malament, perquè tenim impotència de veure com estan passant aquestes coses. Però no caiguem en la depressió, en el sentit que si coneixem que hi ha casos de corrupció vol dir que hi ha un estat de dret que té les eines i té els mecanismes perquè qui la fa la pagui, i això jo crec que és un petit bri d'esperança, en el sentit de dir, escolta, estem en un lloc, estem en un país en el que és cert que hi ha gent que s'aprofita de les circumstàncies, però també és cert que se'ls enganxa, que se n'enganxa, esperem que a molts, a la majoria, esperem que siguin a tots, i el que l'ha feta i el que ha ficat la mà al final l'acaba pagant.
El que passa que la tàctica Podemos a vegades és molt fàcil també, no? Acabem amb tot el que hi ha ara i després, què?
Sí, sí, no, però això, clar, és molt això important. És molt... No?
També és veritat el que deia Santiago Rodríguez, que és que bueno, és veritat que s'ha de fer net, però també és veritat que el sistema democràtic està detectant i està actuant contra aquestes persones, no? Potser no és amb la rapidesa que el ciutadà doncs, exigeix, amb tota la raó del món, però realment està, alguna cosa està funcionant. El que passa és que també, i d'aquí vendria la enllaçaria en la pregunta, no sé si el ciutadà, quin missatge percep el ciutadà quan els dos grans partits d'aquest país no es posen d'acord per tal de crear o de pactar unes condicions per reformar, no? El que calgui reformar de cara a evitar aquestes possibles situacions de corrupció. No és un missatge de sabedor de cara al ciutadà?
Sense cap mena de dubte, no? Sense cap mena de dubte el fet de que sigui difícil arribar a acords amb el principal partit de l'oposició i també segurament, segur, no? Principal partit d'alternativa al govern, pot resultar decebedor o és decebedor, no? Però jo crec que la conjuntura política, per desgràcia, fa molt. I això segurament ens hem de començar a acostumar. A acostumar en el sentit de que aquesta conjuntura que es dona ara potser en el futur immediat no es repetirà, no? Hi ha una posició del Partit Popular que té majoria absoluta i una posició del Partit Socialista que sense majoria absoluta veu com fins i tot des de l'oposició va perdent suports electorals d'una forma continuada, no? I per tant segurament aquesta situació és la que dificulta que el principal partit de l'oposició doncs tingui la temptació o la possibilitat de posar-se d'acord amb aquell govern que té una majoria absoluta, no? Amb aquella força política que té una majoria absoluta. Jo ho veig des d'aquest punt de vista, però segurament hi ha un cert punt de vista recíproc, eh? No, segur, eh? Segur.
El que passa, senyor Rodríguez, que
els ciutadans això, evidentment,
aquesta setmana hi havia una portada d'un diari de Barcelona molt contundent, el senyor Sánchez i el senyor Rajoy cara a cara allí, i tu Mas.
Sí, sí. I aquest és un missatge...
Això alimenta els de Podemos.
Aquest és un missatge que no convé en absolut. És rotundament cert. Rotundament cert. Des d'aquest punt de vista jo estic convençut de que des del govern d'Espanya es faran tots els esforços possibles per intentar arribar a un consens en aquest sentit. S'han donat passos, s'ha pogut aprovar una llei de transparència també amb el Partit Socialista una mica doncs allò
arrossegat,
no? Divendres passat divendres passat hi havia ja un principi d'acord amb el tema de la corrupció amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb el PSOE, i al final, després de tot el que ha succeït aquests últims dies, el PSOE va decidir trencar aquest pacte de per arribar
a
net.
És clar, una mala notícia, però jo crec que haurem d'anar avançant, pas a pas. El Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular és que porten 35 anys sent la cara i la creu, i potser comencen a arribar temps en què hem de trobar, m'incloc evidentment com a Partit Popular, hem de trobar punts de trobada que permetin un mínim denominador comú que ens permeti avançar i que permeti donar un missatge a la societat de que en democràcia no tot s'hi val, que hi ha uns mínims que s'han de respectar i que aquí hi ha acord entre les principals forces polítiques per fer assolir aquests mínims.
En tot cas, ja que començarem 2015 amb un cicle electoral bastant intens amb municipals i autonòmiques a tota la resta d'Espanya,
o al revés, o com ho veus?
Jo crec que anirà primer.
Primer municipal. Però
hi ha un fet que ara estem comentant, i és que ningú vol ara eleccions perquè la irrupció de Podemos seria enorme. Llavors jo crec que les primeres eleccions en les que votarem seran en aquestes municipals i autonòmiques, com deia, la resta d'Espanya. I després generals a finals del novembre.
Això ens porta que, i perdona'm Manel, sí, que Artur Mas agafarà la mà que li estén cada 15 dies a Ciutat, o què?
Aquí vindria una mica la pregunta, i és que si tot passa per aquestes eleccions generals, com veu vostè aquesta relació amb el PSOE, perquè tampoc hi ha més tantes alternatives, és a dir, o governa el Partit Popular amb una coalició o algun tipus de pacte extern o fins i tot de coalició de govern amb el PSOE, o l'alternativa sembla que seria Podemos en menor mesura Izquierda Unida segons les darreres enquestes, i si aquest escenari podria afavorir la sortida de l'exocacrac en el qual està Catalunya, i també si el PP de Catalunya podria fer algun tipus d'acord amb el PSC. A vegades aquests discursos sonen a ciència-ficció, però clar, tot el que ha passat
a nivell espanyol, una entesa entre Izquierda Unida i Podemos.
Tot el que ha passat en els darrers dos anys sembla que coincidirien, perquè ni és el PSOE d'abans, ni és el PP tampoc a la primera etapa.
En el fons, aquest escenari que acabes de plantejar prefereixo ni imaginar-me'l, no?
Però va per aquí.
Però llavors, deixa'm anar a la primera hipòtesi. No? La primera hipòtesi, escolti'm, ningú vol que hi hagin unes eleccions precisament per Podemos, no? Jo no ho diria així, eh? Jo et diria, una, la legislatura estatal va pel tercer any, encara no ha complert 3 anys, i per tant encara queda un any de legislatura, i encara queda molta feina per fer. S'ha fet molta feina, s'han adoptat moltes mesures, algunes molt doloroses. Deixeu-me que recordi que la prima de risc va arribar, la prima de risc és el tipus d'interès que l'Estat paga pel préstec, va arribar als 630 punts bàsic, el que ofegava el conjunt de les administracions, que en aquest moment estem parlant de 120 punts, i per tant això ha abaratit moltíssim el finançament de l'administració i de l'Estat, i per tant han canviat molt les circumstàncies en les que es finança l'administració. Això també ha permès que l'economia respiri una mica més del que respirava anys enrere. Això també ha permès començar a capgirar la situació econòmica. Ho dic perquè d'aquí a un any poden passar moltes coses.
Però pot anar pitjor també, que aquestes...
La tendència, la inèrcia...
Sinó per la situació en la que està Europa.
Sí, però és cert que sí que a Europa sembla que entra en un cert esperit, en una certa situació, no sé si encara de recessió, però com a mínim d'estancament. Però afortunadament, una altra de les coses que s'està recuperant a l'economia espanyola és el consum intern, que havia quedat extraordinàriament debilitat, no? I per tant això ens pot permetre que aquesta inèrcia que es porta en els últims mesos pugui continuar avançant. No com a... no com a un valor positiu del govern, no, sinó com a el compliment d'un dels principals objectius d'aquest govern, que era afrontar una dificilíssima situació econòmica i intentar sortir d'una situació de recessió que perjudicava el conjunt de la societat, no? I per tant, aquest que era el principal objectiu del govern del Partit Popular i que el conjunt de la ciutadania li va donar una majoria absoluta, ha permès la facilitat aritmètica parlamentària de fer unes reformes que afortunadament estan donant el seu resultat, no? Per tant, si no estem parlant de convocar eleccions generals és perquè encara no toquen, i quan toquin també esperem que la situació hagi canviat, i per tant si ha canviat la situació també és molt possible que el panorama electoral pugui canviar, pugui canviar.
Però en tot cas, perdona, però hi haurà una primera prova de foc que seran en aquestes municipals, s'hauran de dibuixar molts pactes, moltes ciutats i comunitats autònomes, que podria ser un primer assaig, perquè pot quedar el Partit Popular primer o el PSOE primer i necessitar pactes. Llavors aquí sí que es pot dibuixar ja el que pot passar després de les generals, no? I s'hauran de prendre decisions per part dels dos principals partits.
Per descomptat, però insisteixo en que jo crec que al final les decisions col·lectives que es prenen en democràcia i que sàviament pren el conjunt de la societat acaben sent positives.
El Manel diu que serà el banc de proves del que pot passar si els municipals... Jo
crec que m'ha espantat quan m'ha parlat de les autonòmiques,
el de les autonòmiques i catalanes, que seria molt amas. Però ja ho veurem, això, el calendari ho marcarà, i qui ha de decretar una cosa o altra. En tot cas, a Catalunya és el president Artur Mas. Les municipals les tenim el mes de maig, el 24 de maig, si no m'equivoco. Estem escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, el World centre de Barcelona amb el Salvador Guillermo, Manuel Manchón, Leandro Lamor, aquest dissabte el convidat el senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament, i el Leandro, que volia preguntar, i el Salvador també. Leandro i Salvador, després, vinga.
Sí, jo volia tornar al, als dies immediatament posteriors al,
el procés.
Al proper 9 de novembre.
El procés.
El procés. I hem parlat abans de que el president Artur Mas, si pot, després d'aquest 9 de novembre, intentarà allargar al màxim la, la, la legislatura. Però clar, aquí es dona una paradoxa, que és que el que li interessa a ell només el podrà fer si té suports. Si té suports als seus pressupostos, si pot anar governant. I aquí entra la pregunta. En aquest sentit, el... després de tot el que ha passat i de que els ponts estan tan trencats, encara el PP de Catalunya podria, no sé, abstenir-se en unes, en uns pressupostos, en uns pressupostos de la Generalitat d'Artur Mas? Quina, quina estratègia tindria el PP català després del 9M de cara a, una, a mantenir una legislatura que a ningú li, no li interessa escurçar, no?
Mira... aquest és un tema que hem comentat moltes vegades i t'anticipo, ganes de facilitar que Artur Mas continuï governant i que pugui acabar la legislatura, ganes de facilitar-li, en aquest moment entendreu que no en tenim cap ni una. Hem estat enganyats, vàrem estar enganyats, fixi's, fixi's, és que Artur Mas va ser investit president amb els vots del PSC, amb els vots del PSC. Després va estar governant dos anys amb suports puntuals i abstencions del Partit Popular.
I pressupostos.
Sí, sí, abstencions sí, sí. A pressupostos del Partit Popular. Sí, sí, sí. Després és investit president amb els vots d'Esquerra Republicana i després arriba a una i mena de pacte.
I es va fer fora de tota la Diputació.
Es van massacrar a tot arreu.
És un gran incident, aquest senyor.
No, no,
ara ha enganyat Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i està la CUP. No?
I ara té un idili amb la CUP.
I al final qui ha acabat enganyant és el conjunt de la societat.
Ho ha provat tot, eh?
I a sobre es permet el luxe de que els, hi hagin diaris doncs, que... diguin quina és autènticament la seva estratègia, que és enganyar a l'Estat. És que ja no li queda enganyar ningú més, no?
Llavors, això és astúcia, no?
És...
o no?
Bueno, no sé si és astúcia o és una altra cosa, no? Però, bueno, aquesta és la...
alguns diuen que és
la... aquests són els 4 anys d'Artur Mas. En 4 anys d'Artur Mas ha sigut això, no? És aquest denominador comú. Ara, jo també li diré una cosa. Miri, nosaltres tenim uns principis, tenim uns valors, tenim un programa electoral. I nosaltres no renunciarem ni a aquests principis, ni a aquests valors, ni a aquest programa electoral. Nosaltres tenim un compromís amb tots aquells catalans que ens van votar, que van ser gairebé mig milió de catalans, i aquest compromís el defensarem. Aquesta mateixa setmana, en el Parlament de Catalunya, els vots del Partit Popular i els vots de Convergència i Unió han evitat una proposició de llei del Partit Socialista que pretenia retirar el concert educatiu a determinades escoles de Catalunya, aquelles que a les esquerres no li agraden. Miri, no hi ha hagut cap mena de conversa amb Convergència i Unió, cap ni una. És a dir, no és un vot pactat, però és un vot que nosaltres emetem amb tot el sentit comú i que en la mesura en què Convergència i Unió utilitza el sentit comú, 1. I 2. És fidel als seus principis i als valors pels quals els ciutadans els han votat, doncs hi ha possibilitats d'acord. Li repeteixo, ganes cap. Ara, si es presenten uns pressupostos que compleixen amb l'objectiu de dèficit, uns pressupostos que els ingressos són clars, uns pressupostos en què es prioritza allò que es té que prioritzar en aquest moment, o sigui, sanitat, despeses socials, educació, i se suprimeixen o es redueixen despeses molt supèrflues o despeses d'estructures d'estat, escolti'm, veurem, segurament veurem difícil poder-nos-hi oposar. però no sé per què, però molt em temo que els pressupostos que presenti el senyor Mas no aniran en aquesta línia, precisament.
I el govern... No, dic que el govern central podria fer alguna cosa en aquest sentit després del 9-N. Ho dic perquè, precisament per quadrar aquests pressupostos, pels càlculs que hem fet hi haurà un desfasament de 3.000 milions. O sigui, l'objectiu de dèficit no variarà, les transferències es reduiran, segons el conseller Mascolell. Què pot fer el govern central per no ofegar les autonomies?
No, les transferències del sistema de finançament l'any que ve s'incrementen, perquè van en funció dels ingressos de l'Estat. Els ingressos de l'Estat en aquest any i en l'anterior han crescut, i és precisament per això que l'any que ve les transferències de l'Estat en aplicació del sistema de finançament de l'any 2009 creixeran. Però és que el desfase no serà de 3.000 milions, i això és una de les poques coses que li hem de donar la raó al senyor Junqueras. El desfase pressupostari del 2015 se'n podrà tranquil·lament als 5.000 milions tranquil·lament, eh? I notícies d'abans d'ahir potser fins i tot els 6.000. I ara li explico. En els pressupostos del 2014 hi ha una partida de 2.300 milions d'euros d'ingressos que ningú sabem d'on venien. Vam averiguar que, perquè ha sigut un decret llei del govern, que 800 i pico venien de...
L'àrea metropolitana.
De l'àrea metropolitana.
Canon de l'aigua, no?
A través... Tot apunta que en aquest... Sí, sí, però tot apunta que aquesta operació d'enginyeria financera no dona temps de que estigui materialitzada abans del 31 de desembre. Per tant, aquests 800 milions, em sembla que el 2014 no els podrem comptar. El 2015 s'ha de reduir l'objectiu de dèficit. S'ha de reduir. Per tant, o trobem una fórmula per trobar els 2.300 milions aquests més el diferencial de l'objectiu de dèficit que s'ha de reduir, o s'acumulen. Ja anem... 4.600...
Quasi 5.000.
Quasi 5.000.
L'objectiu de dèficit serien uns 600 milions.
0,7 són 600 milions, 2.300 per 2, 4.600, s'ha venut algun edifici, descompti 2-300 milions d'euros...
Queda alguna cosa per vendre.
Anem pels... Però és que abans d'ahir sortia una altra sentència del Tribunal Suprem que li deia a la Generalitat que aquella adjudicació que des del primer dia tothom li va dir que era irregular i que havia fet Acciona i que li va permetre descomptar-se 1.000 milions d'euros de dèficit, doncs això és nul. I això...
I que els ha de tornar.
I per tant és una patacada important a les finances de la Generalitat. Haurà de tornar el que ja s'ha pagat, que són 300 i pico milions... S'hauran de descomptar el conjunt de l'operació, que són 1.000 milions del dèficit, i afrontar possibles demandes per responsabilitats davant de l'obstinació d'un error. Perquè des del primer dia tothom els ha dit, escolta'm, això és incorrecte.
I com permet això el senyor Mascolell? Ell que sap tant de números, fer aquestes coses al senyor Mas.
Jo vull dir que llàstima que la ràdio no es vegi, perquè si ara els oients haguessin vist la imatge del Salvador,
estamos en camino de
que la repeteixi i li fem una foto i la pengem.
Salvador té molt de números i poder no tant com el senyor Santi Rodríguez, però bueno, en fi, estan a la part. Aviam, Salvador, digues.
Pues parlem de números.
Vinga. Però quan tingui tothom, Salvador.
Una reflexió ràpida i una qüestió. Jo crec que el Partit Popular el 1996 va guanyar, va fer una gestió econòmica, podríem dir que bastant encertada de l'economia, i això li va permetre tindre majoria absoluta el 2000. Per tant, un referent és com va gestionar la qüestió econòmica. Parteix d'una majoria absoluta, gestiona una situació econòmica molt difícil, vostè ha assenyalat des de la prima de risc o el rescat, però no sé si podrà gaudir dels guanys, perquè no sé si serà la gent conscient o la percepció d'aquesta millora arribarà a tot arreu, i en aquest sentit de no arribar cap aquesta nitidesa. Avui portem quasi ja 50 minuts de programa i de qüestió econòmica, que és en la qual vostè poden vendre més el seu producte, hem parlat 2 minuts. no hem fet aquí primer que arribi la percepció de que la millora econòmica és una cosa que està feta i que no cal discutir-la permanentment, sembla que aquí estem tot el tant els brotes verdes, eh? I la segona, si no fa falta una política de comunicació més potent per part del seu partit en el sentit de fer veure el que ha succeït, el que ha manat, el que s'ha fet, i que òbviament la situació que tenia l'economia espanyola no era per tirar flors, sinó per fer operacions, per fer cirurgia major. S'ha fet, en alguns casos més afortunadament, nosaltres no tan afortunadament, però s'ha tingut por de dir-li al malalt que calia fer l'operació i que aquesta és la que calia fer i aquesta és la que s'ha donat els millors resultats dintre de les possibilitats. I pot ser que no arribi a temps aquesta millora econòmica per poder tindre els corresponents rèdits en temes polítics?
La política de comunicació, sense criticar absolutament...
En general, eh?
Sense criticar absolutament a ningú, perquè tampoc no és...
De reforçar-la.
No és una qüestió de personalitzar-la ni molt menys. Bé, jo crec que aquest és un... no sé si dir-ne un dèficit o un punt feble del Partit Popular històricament. Històricament, no només ara. Quan em parlaves de l'any 96, jo recordo converses aleshores amb un secretari d'Estat, que avui és eurodiputat, amb el Santifices, que estava secretari d'Estat d'Esports, i sovint la reflexió que ell em feia és, diu, estem tan ocupats fent coses que ens oblidem de lo important que és explicar les coses que fem, no? I segurament aquest és, doncs sí, és un punt feble, és un punt feble, i estem absolutament d'acord. Però jo crec que també hi ha una altra realitat incontestable. La situació ha canviat i molt, molt. I no ha canviat gràcies a que el govern ha fet esforços, no. Els esforços els ha fet la societat, que han sigut decisions molt dures. Un partit que ens van presentar a les eleccions dient que volien baixar els impostos i que el primer que va haver de fer va ser pujar els impostos, però que finalment a l'1 de gener de l'any 2015, i esperem que els ciutadans, els treballadors, ho vegin el 30 de gener, 31 de gener amb la primera nòmina, els impostos a l'any 2015 baixaran. Perquè estem convençuts de que això és bo. És bo per l'economia que els treballadors tinguin més diners a la butxaca. És bo per l'economia...
Sí, per exemple, perdoni que li talli. Vostès ara baixen els impostos que van pujar, ara els baixen. Però, en canvi, hi ha nosaltres que diuen que vostès volen baixar els impostos per destruir l'estat del benestar.
No és el contrari.
Però ho dic perquè... Però la gent s'agafa aquesta idea, se la creu.
No,
mira, i vostès no contesten, això és el que ens sorprenem.
Sí, no? Home, sí, tant que contestem. No, o sigui,
miri, no arriba la gent del carrer.
Ja ho sé, ja ho sé, perquè també a vegades costa molt. Miri, no hi ha millor benestar de la societat que és la de tenir treball i tenir llocs de treball. No que l'Estat ho faci, ho posi absolutament tot, perquè els recursos de l'Estat, i crec que ha quedat més de demostrat en aquesta situació de crisi, són molt limitats. I per tant... per garantir l'estat del benestar, el que és més important és que hi hagin llocs de treball. Això és el més important. I això, aquesta situació s'està capgirant. Estem en xifres que s'estan batent rècords de creació d'ocupació en aquest moment. I això arriba a tothom? Encara no. Això és massiu? Encara no. Encara hi ha feina per fer. S'està fent. S'està fent i s'estan adoptant les mesures. Aquesta mateixa setmana... The Wall Street Journal publicava una notícia en la que deia Espanya té que ser, i les reformes que s'han fet a Espanya especialment en l'àmbit laboral i en l'àmbit fiscal tenen que ser un referent pel conjunt de països de la Unió Europea, que estan precisament vivint en uns moments d'un cert estancament, com comentàvem.
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte, en companyia del Salvador Guillermo, Manel Manchón, Leandro Namoro, el protagonista d'avui, el senyor Santi Rodríguez, portaveu del adjunt del Partit Popular al Parlament. Leandro, que volia preguntar. Endavant, Leandro.
Sí, parlava ara del New York Times i
la pregunta...
Wall Street Journal.
Wall Street Journal.
Wall Street Journal. Wall Street Journal. És igual. No, no, són, no, són, no són el mateix, però de cara a la meva pregunta... De cara a la meva pregunta és el mateix, no?
Dos referents al periodisme.
Sí. I és sobre l'impacte real del que està passant a Catalunya i del que pugui passar el dia 9 de novembre de cara a l'opinió pública internacional. Des del govern de Catalunya s'està dient que hi ha una expectació molt important de cara als mitjans internacionals, entre ells aquests tan prestigiosos, i jo volia conèixer la seva opinió sobre aquest impacte. Realment hi ha un impacte, un interès tan gran per la premsa internacional? Això a vegades es confon l'interès mediàtic amb un suposat suport internacional en aquest procés. I també, per últim, saber la seva opinió sobre una iniciativa que estan treballant els partits del bloc sobiranista de cara a consensuar un document que pugui portar el govern espanyol de cara a les institucions internacionals i denunciar la seva oposició a la consulta i al procés que estan impulsant a Catalunya.
És una carta que volen fer, penso, no?
Una carta
denunciant, sí, davant de la ONU, denunciant de la Unió Europea, que el govern d'Espanya no deixa votar els catalans.
Bloqueja
Sempre han jugat en aquesta presumpta estratègia. No sempre hi han jugat, sinó que a més hi destinen una quantitat de recursos gens menyspreable. Aquesta mateixa setmana, ho deia també la presidenta del meu grup parlamentari en la sessió de control, no? El Constitucional suspenia el decret llei de pobresa energètica, no? Que, escolti'm, miri, des del punt de vista de la sensibilitat, no se'ns pot acusar en el Partit Popular que no tinguem cap mena de sensibilitat per a les persones que no poden pagar la factura de la llum, fins al punt que el Partit Popular de Catalunya va donar suport en aquell decret llei, sabent que estava o en el límit o no estava en el límit, perquè la Generalitat de Catalunya no té competència sobre la tarificació elèctrica. La competència és de l'Estat, i el que feia aquell decret d'alguna manera és dir, escolti'm, si algú no pot pagar per problemes econòmics, ja ho pagarà més tard, i la responsabilitat a les elèctriques. No és que la Generalitat posés ni un cèntim d'euro per ajudar amb aquestes persones a pagar les factures. Dimecres, la presidenta Alicia Sánchez Camacho li deia a una president de la Generalitat: si vostè s'estalviés els 9 milions de la consulta procés participatiu, o com se li digui, i els 6 milions d'euros que s'han gastat en el tricentenari del 1714, podria pagar la factura energètica de 1.000 famílies, que són les que han demanat acollir-se en aquest decret llei aquest any, durant 50 anys consecutius. Un exemple, no? I això venia pel milió d'euros que s'ha gastat la Generalitat de Catalunya en el Independent Diplomat, que és aquesta organització que el que pretén és buscar suports internacionals en els processos de secessió, i ha treballat per països tan rellevants en el món com són Sudan del Sud, Somalilàndia i em sembla que me'n deixo algun altre, però bueno, un milió d'euros, escolti'm. I moltes vegades, com que hem demanat accedir en els informes que ha elaborat aquesta organització pel govern i no ens han deixat accedir en aquests informes, doncs moltes vegades pensem que articles que es publiquen en determinats mitjans internacionals i que semblen argumentaris de Convergència i Unió poden tenir algun tipus de relació. Però la realitat és una: de suports internacionals en el procés, ni un. Ni un. No en coneixem ni un. Cap suport. Al contrari. I especialment des de la Unió Europea, i és molt rellevant l'opinió que es dona des de la Unió Europea. S'ha dit per activa i per passiva que un procés d'aquestes característiques duria Catalunya fora de la Unió Europea, amb totes les conseqüències que això comportaria. Altra cosa és que hi hagin socis del senyor Mas que ja li vagi bé que ens facin fora de la Unió Europea. Ja li va bé. La CUP, per exemple, Esquerra Republicana fins i tot, o Iniciativa per Catalunya, no els hi sabria greu quedar fora de la Unió Europea. Ara, al marge de tot això, interès mediàtic, doncs és evident que un procés d'aquestes característiques doncs ha aixecat expectació. Però també estic convençut de que hi ha un cansament molt important a través d'aquests mitjans de comunicació per aquest procés. I bàsicament, jo ho resumiria amb dos paraules que va fer servir una periodista sueca a Brussel·les amb una conferència d'Artur Mas, deu fer un parell d'anys, que li va dir, escolti, vostè és... la proposta que vostè fa és intel·lectualment deshonesta. Jo crec que al final... se'ns acaba veient el llautó de tots.
Escolta, es queden molt pocs minuts per acabar el conversa d'aquest dissabte. Dilluns es posa en marxa la comissió d'investigació arran del cas Pujol al Parlament de Catalunya, una comissió que té com a títol, jo ho tinc apuntat aquí perquè és una mica llarg, eh? Diu Comissió Spanair, Frau Fiscal i Corrupció Política.
La d'Spanair és una altra de... diferent. Però és diferent, és una altra comissió.
Escolta, això que és un tutum revolutum per no parlar del cas Pujol o què?
Doncs aquesta és la sensació que tenim. Hem sentit ja dir-li, per exemple, amb el que sembla ser que serà president d'aquesta comissió, que voldran que compareixi doncs, personatges que no sé si tenen gaire a veure, com Montserrat Caballé o Leo Messi, i per tant no sé si acabarem parlant del cas Pujol o acabarem parlant del que amb alguns tinguin interès de tapar altres
moments de glòria que veurem amb aquesta comissió o què?
Escolti'm, no, és que una comissió sobre el frau fiscal comès per polítics i aquestes coses, preferim pensar que no han de ser moments de glòria, sinó que intentarem buscar-li que tingui una utilitat.
S'arribarà a posar en marxa o que...
No, constituir-se o... sembla que sí, no? Perquè constituir-se sembla que es constituirà demà passat, no?
Sí.
No sabem si donarà
més de sí. Molt bé, aviam, doncs, no tenim més temps, sinó agrair-li al senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del Partit Popular de Catalunya al Parlament, que ens hagi acompanyat aquest dissabte amb nosaltres. Gràcies, moltíssima sort i fins a una altra ocasió, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Manuel Manchón, com sempre, tornem dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.